Camins.
100 euros per a l'educació dels fills de les famílies vulnerables i la T jove que s'estén fins als 30 anys. I la independència. Les mesures anticrisi, de pujar els sous i regular els lloguers i que l'energia sigui assequible, ja si això un altre dia. Vesprada d'aquest dimarts 27 de setembre del 2022. A veure, la ràdio que varen fer ahir és una ràdio no apta per tots els públics. Eh? L'huracà Pol Marçà, el tsunami Pol Marçà, Pol el Destripador va passar per aquest estudi i ens va regalar uns minuts de ràdio d'alto calibre, esquarterant l'estir camins. Molt aprendre, això ens va quedar clar. Google sempre obert, molt important, l'he obert. I modernització de referents. Bé, ho intentarem, Pol, de debò. Mira, aquest matí ja he fet una mica d'exercici amb Patri Jorda. Molt bé, molt tonificat, arriba avui, ho notareu. Si voleu recuperar la fusió entre ràdio matinal i ràdio nocturna que varen fer ahir, ja ho sabeu, podeu trobar-nos a les nostres comptes de Twitter, d'Instagram, pilotats per la Maria José Mendoza. Recordeu Twitter, @caminsestel, i a Instagram, caminsestel. I que sapigueu que ens teniu en directe també a través de l'aplicació Radio Estel Oficial, també amb els nostres podcasts, tot allà en la vostra butxaca. Avui dimarts ens esperen dos connexions d'alçada, la cultura que es fa present al Camins, perquè ens ve de gust aquestes hores. Hem quedat amb Carles Farró, director de l'obra Tempus, que arribarà en res al Palau de la Música Catalana, un recorregut per la cultura catalana que estarà ara mateix en boca de tothom. I després viatjarem cap a Vilassar de Mar, perquè allà aquest cap de setmana tindrà lloc el Vilassar de Noir, un festival de literatura i cinema negre, i que té una pinta magnífica. Ens atendrà la Irene Solanic, una de les organitzadores del festival. I a la part final del programa, nou canvi de tema, rebrem Rosario Santamaría per parlar-nos del moment de l'economia, tractant sempre, ja la coneixeu, de ser optimista. Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa. Macedònia fresca, picadeta, amb molt de sabor, des d'ara i fins les 9, complim les nostres promeses, fem camins.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Carles Farró, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, com esteu?
Molt bé, encantats de poder saludar-te. A veure, 30 de setembre d'aquest any, evidentment, del 2022, d'aquí res, aquest divendres, 9 de la nit, Palau de la Música Catalana, fareu una cosa que pinta molt i molt bé. La presentem als nostres oients, d'acord?
D'acord.
Avui us presentarem dues propostes culturals que són difícils de definir. La primera és Tempus, un espectacle multidisciplinar que combina atenció, música en directe, audiovisuals, dansa i que té com a fil conductor les estacions de l'any per crear una atmosfera que portarà l'espectador per un viatge poètic per conèixer Catalunya i la seva cultura. Déu-n'hi-do. Ahir el Pol Marçà em va dir que quan no acabo d'entendre alguna cosa és millor no dissimular-lo en directe. De moment no acabo de tenir-ho tot clar, però música en directe, audiovisuals i dansa, i en un marc com el Palau de la Música Catalana, és una aposta que diria serà, doncs, en cert segur. Per sort podem parlar amb el que és director i codirector de l'espectacle, juntament amb Sònia Sánchez. Ell és Carles Farró, que ja l'hem saludat. Carles, com definiries aquest espectacle? Alguna disciplina destaca per sobre de les altres? Com ens el pots definir una mica?
Bueno, com has ben dit, és multidisciplinar, totes tenen un pes i totes tenen la seva especificitat. La música, segurament, perquè és la que té més presència, al final, la que al llarg de tot el recorregut està present, no? La visuals també tenim molta presència, i dansa també en tenim una mica menys, però la música és el que sempre està allà present, no?
Molt bé. L'espectacle es divideix en quatre blocs temàtics, segons les estacions de l'any: el naixement de la primavera, la joventut i l'eufòria de l'estiu, la maduresa de la tardor, amb la joventut ja una mica passada, i l'hivern, que representa una mica la bellesa i la preparació per la mort. Com utilitzeu la simbologia de les quatre estacions per desenvolupar l'obra, Carles?
Bueno, una mica és aquest recorregut que, vital i també natural, que correspon amb el calendari agrícola i natural, i llavors ens permet introduir-nos, bueno, pues, en diferents músiques, danses i símbols rituals i art, que ens apropa a cada estació. I, bueno, en cada cas, doncs, hi ha casos que són de relacions més directes, no? Peces que tenen una relació com més directa i peces una relació una mica més tangencial, i ens permet fer aquest recorregut, no? amb aquests visuals que permeten donar aquest to més ambiental i poètic. No?
Ja sé que és complicada tal vegada la pregunta per resumir-lo, eh? Però podries fer-nos 5 cèntims de quines parts de la cultura catalana trobem en cada una, o no? O cada part té part de la cultura catalana?
Bueno, clar, és complicat. Sí, ho diria el que tenim. Bàsicament, ens hem centrat molt en la part natural, és a dir, paisatge natural i espais naturals, també en elements artístics. Uh-huh. I així hauria de fer memòria, però tenim des de coses simbòliques com la muntanya de Montserrat i el llibre vermell de Montserrat, uh-huh, que, tant visualment com danses i músiques del llibre vermell, sí. Tenim la primavera, tenim també vitralls de la catedral de Tarragona, que és una cosa que a mi personalment m'agrada especialment. Uh-huh. Sí, mostrem els vitralls de la catedral de Tarragona, que són molt importants. Tenim pintures de Fortuny, tenim també gravats de Roser Bru, tenim la Lucrecia Morta de Damià Campmeny, i alhora també intentem fer un recorregut, com et deia, a nivell natural, per tots els espais una mica de la geografia catalana, no? O sigui, tocat pel territori. No?
Molt bé, per tant, és com un viatge pel territori i també per la cultura de la història, no? La cultura de la història catalana ja teniu, és una obra ambiciosa en aquest cas. Tenim Gregori Ferrer, que a més de tocar el piano, és el director musical d'una banda de 7 músics que us acompanya. Suposo que pel sector musical de l'equip actuar també al Palau de la Música Catalana és un goig, allò que diuen els equips, que quan trepitgen el Camp Nou o un gran estadi, qui no juga bé aquí, doncs és que no sap jugar a futbol. En aquest cas, un escenari tan emblemàtic és també, d'alguna manera, un actor més, un element que contribueix a engrandir l'espectacle, a que sigui també part de tot el que voleu transmetre?
Totalment. De fet, hem treballat molt pensant en el Palau, i tant l'escenografia com el disseny de llums i així està pensat molt en aquell espai. És un espai que és ornamentalment és molt interessant, que té relleu, que té volum, clar, no és una capsa negra, no? Uh-huh. Que evidentment podem adaptar a l'espectacle, però sí que té d'entrada un està molt pensat pel Palau de la Música amb tots aquests elements, no? que el fan, això, li donen un volum i una riquesa interessant.
Doncs heu fet una feina molt ambiciosa. No repassarem tots els responsables de cada disciplina que presenteu, perquè és un treball coral molt fort i serien uns crèdits que, vamos, que ni Titanic. Direcció musical, escenografia, coreògraf, llums, dansa, direcció d'audiovisuals, fotografia, muntatge, colorista, en fi. En triaré un parell, més que res, una mica a l'atzar per fer-nos una idea de com combina tot plegat. Audiovisuals, per exemple, que sempre és una part, doncs, que crida molt l'atenció. A més, ets tu mateix l'encarregat. Què aporta aquesta part a l'espectacle?
Aporta, doncs, sentir, per exemple, aquestes músiques del llibre vermell i veure un treball doncs, poètic i espiritual, un sentit ampli, no? No només religiós. La muntanya de Montserrat, per exemple, no? Sentir unes músiques també del llibre vermell, que en tenim un parell, sí. I està veient tot un relat dels vitralls de la catedral de Tarragona, detallats, una cosa que s'ha vist, bueno, molt poques vegades, segurament, no? Uh-huh. Jo què sé, doncs, també tenim l'hivern, tenim una peça de Robert Gerhard, que connecta molt bé amb l'hivern, amb uns paisatges de neu, de gel, i amb una Lucrecia Morta, que és una peça molt important, neoclàssica a nivell europeu, i connectar-la també, o sigui, aquests visuals permeten entrar a tot aquest món artístic i simbòlic i també etnogràfic, que d'una altra manera seria més difícil, o sigui, poder donar tot aquest pes a aquesta altra dimensió, no?
Carles, clar, i ara estic intentant fer-me, ja sé que és molt complicat perquè veig que és un espectacle amb molts matisos, però m'estic intentant fer una idea. Per exemple, has esmentat els vitralls, no?, de la catedral de Tarragona. Això com es fa present mitjançant l'audiovisual? Són unes pantalles o com ho feu? Una projecció? Com ho teniu pensat?
Sí, són projeccions i, bueno, diguem-ne que no es pretén ser una pantalla convencional, sinó hi ha un treball de escenografia, sí. que bueno, són d'una banda unes teles, una mica, bueno, estic desvalant una mica espòiler, però
bueno.
I també un tool, que és una forma de projecció, diguem-ne, més contemporània, bueno, més vaporosa, interessant, per generar mosques també.
Sí.
I bueno, i projectem sobre això, és un visual en aquest sentit que ens va acompanyant en tot aquest recorregut.
Bueno, aquí, en aquesta casa, sempre tenim un debat sobre si els spoilers sí, spoilers no. Això és qüestió de cada autor, en aquest cas tu ets codirector, però vull dir una cosa, tu ens estàs explicant, estàs fent un tast de viva veu, de paraula, del que podrà trobar l'espectador, però estic segur que res a veure amb el que serà l'experiència audiovisual, en aquest cas, i presencial, no?, d'estar allà. Tenim també la dansa, un altre dels aspectes que vull destacar-te, tenim les Bars de Sant Martí. Per què ells i quina importància té la dansa en tot plegat?
La dansa és importància conceptual perquè és el reflex d'aquests rituals i símbols que l'home ha tingut per entendre una mica com la música, com les arts, per entendre una mica l'entorn en el que viu i el món en el que viu. En aquest cas, l'Esbara Sant Martí, perquè és una esbara que especialment treballa amb una visió contemporània, tot i que he de dir que no és un espectacle transgressor d'avantguarda, però sí que és fresc i contemporani, i s'adequa molt en aquest esperit. I tenen molta experiència, molta solvència, i a més som pràcticament veïns, vivim a prop, amb la qual cosa ens és fàcil també a l'hora de treballar. No?
Molt bé, doncs fantàstic. Una pregunta que tenia preparada pot ser una mica fora de lloc o fora de context. Ara, jo crec que no tan fora de context. A veure què n'opines. Per si tens una reflexió al respecte. Hem viscut darrerament, més aviat revifat, perquè sempre ha existit, una espècie de debat públic sobre el que es pot considerar cultura catalana i el que no es pot considerar cultura catalana. Pel·lícules fetes a Catalunya però en castellà, producció catalana però direcció estrangera, gèneres musicals nous, cançons d'artistes, no?, escrites en castellà, etc. Tens una opinió de tot plegat? És l'idioma, els diners de la producció, el creador? Com veus tu el que és cultura catalana?
Ostres, una resposta precisa i clara no te la puc donar. El que sí que sé que la mirada nostra ha sigut una mirada gens, diguem-ne, essencialista, una mirada oberta i heterodoxa. De fet, el patrimoni que mostrem no és un patrimoni tampoc el més convencional i el més representat. Hem buscat coses una mica menys conegudes, hem intentat sortir una mica dels llocs comuns,
sí,
i amb aquesta mirada molt oberta i poc prejudiciosa, no, diguem-ne. I crec que la cultura catalana és molt més àmplia que el fet. Trobo que el fet d'una llengua, segur. O sigui, no és que no sigui important, evidentment, però és molt més enllà.
A veure, només dues funcions, una que ja es va poder veure el 10 de setembre i l'altra que és aquest divendres al Palau de la Música. No la fareu en altres sales o com teniu pensat, no teniu pensat portar-la a altres llocs, a altres indrets? Perquè seria un espectacle que igual hi ha una complexitat forta en quant a muntatge, però seria un espectacle que podria arribar molt lluny a la terra catalana.
Sí, ens agradaria. O sigui, el primer objectiu era més consolidar-ho al Palau de la Música, que era com l'espai així on volíem centrar-nos. I bueno, de cara al 2023 i 2024 tenim dates al Palau de la Música, també. Llavors, bueno, hem de veure una mica com funcionen aquests dos primers bolos. Però sí, la nostra idea com a forma d'explotació també alternativa seria fer recorregut, però com dius, és complexa, vull dir, d'una complexitat important i s'ha de veure, però la nostra idea seria que sí que pogués recórrer una mica la geografia, no?, de Catalunya. Seria interessant.
Jo crec que sí, seria molt interessant, tant com ho heu plantejat i amb tot l'esforç que heu fet, doncs que no es quedi només aquí al Palau de la Música. Per cert, com va anar aquella primera funció del 10 de setembre? Quines sensacions vareu treure del primer passe?
Bé, la veritat és que molt bé. La resposta ens va semblar... No tant de públic realment no va ser tot lo interessant que ens hauria agradat i potent que ens hauria agradat, però almenys la gent que hi va estar, el feedback que vam tenir va ser molt, molt, molt interessant i la gent que va quedar contenta i, bueno, els nervis, sobretot, sempre, no?, d'estrenar i arribes una mica just, hòstia, això ho podria haver fet una mica millor i apretar aquí o allà i no hem arribat a temps, eh? Però en conjunt crec que ens podem estar força contents i el públic també crec que va quedar força content.
Doncs mira, si dius que tal vegada podia haver estat una resposta una miqueta més forta respecte al nombre d'espectadors, no a la qualitat, perquè això ja és una altra qüestió, doncs ara tenen una altra oportunitat, vull remarcar-lo, queda aquesta data, aquest divendres, a l'Esnou, al Palau de la Música Catalana. Podeu trobar les entrades si ens esteu escoltant i us interessa, a tempusespectacle.com. I, a més, us comento que podeu utilitzar un codi per treure un descompte especial si sou oients d'aquesta casa. És a dir, si esteu escoltant aquesta entrevista i m'escolteu dir això, entrant en aquesta pàgina, tempusespectacle.com, per aquest espectacle Tempus, dirigit per Carles Farró, codirigit per Carles Farró, doncs allà trobareu una casella que podeu posar Estel 22, tot amb majúscules i sense espais, Estel 22. Ara posarem un tuit també a les nostres xarxes socials per recordar-lo, i teniu un descompte per accedir a aquest espectacle que, tal com ens ha explicat el Carles, doncs jo crec que és una experiència completa i que a més ens fa un recorregut per la història i el territori català doncs molt interessant. Carles Farró és director d'aquesta obra, Tempus, recordo, 30 de setembre 2022, bueno, evidentment d'aquí dos dies, a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana, un lloc immillorable per portar aquest muntatge i per viure aquesta experiència que han muntat amb tant de carinyo com ens hem adonat amb el Carles. Carles, moltes gràcies per atendre'ns.
Doncs a vosaltres, us esperem allà.
Clar que sí, i molts ànims i que vagi molt bé divendres. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada. Adéu, adéu.
Nosaltres que fem una petita pausa i més Cultural Camins.
Radio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Camins.
És a dir, a la ràdio es van inventar fa molt temps els separadors.
Sí.
Es van inventar les frases buides com...
El magazín de la vesprada...
Estic a tope.
A Ràdio Estel.
Gairebé 4 minuts i arribarem a 8:45. Seguim en directe, seguim en camins. Avui tenim el dia molt cultural. Venim de Tempus i anem cap a una altra cita que jo crec que pinta molt i molt bé. Irene Solanic, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ara de seguida explico qui ets i per què estàs aquí, que ja ho he dit al començament del programa, però evidentment ho repetirem. Però vull fer-te una primera pregunta a l'antiga usanza d'aquest programa. Ara ja no ho estic fent tant, però igual ho recupero. La pregunta, Irene, per què ens agrada tant tot el que té a veure amb el misteri, amb el crim, amb la novel·la negra? Per què aquest magnetisme de la cultura de la novel·la negra?
És una molt bona pregunta, eh? No en tinc ni idea. Puc sospitar perquè jo diria que l'ésser humà és morbós per naturalesa i curiós, a més d'això. Llavors, tot el que és ocult, fosc, tenebrós, ens atrau. I a més, si ho podem gaudir des de la comoditat de casa nostra, d'un llibre o d'una pel·lícula, encara més.
És a dir, que en qualsevol moment tanques el llibre o apagues la pel·lícula i la vida sigue igual, eh? Però evidentment sí que té aquest magnetisme. De Barcelona hem estat al Palau de la Música, viatgem cap a Vilassar de Mar, on aquest cap de setmana podríem rebatejar aquesta localitat com Vilassar de Noir. És el nom del festival que faran allà i que tracta de literatura i cinema negre, que arriba enguany a la 7a edició, per tant, no és una novetat, ja porta 7 anys en marxa. Serà del 30 de setembre, aquest divendres, al 2 d'octubre, i convertirà la ciutat doncs, en la capital del crim, amb xerrades, taules rodones, presentacions d'obres relacionades amb el gènere negre. El festival se celebra des de 2016 i és organitzat per l'editorial Llibres del Delicte conjuntament amb l'Ajuntament de Vilassar de Mar. La Irene Solanic és una de les seves organitzadores i ens agrada molt poder xerrar amb ella uns minuts sobre aquest festival i sobre tot el que comporta doncs, aquest món de la cultura de la literatura negra, que també, evidentment, s'extén al cinema i altres formats. Perquè, Irene, literatura, còmic, cinema, teatre, música, un festival que vol ser doncs, un punt de trobada dels amants del gènere negre, que pel que veiem és un gènere que es pot trobar en qualsevol format, eh? S'ha extès, segurament l'arrel és la novel·la negra, però a partir d'aquí és que s'ha extès a molts àmbits de la cultura.
Sí, exacte. De fet, és un dels gèneres més versàtils que sí. té la cultura, pel que deies tu ara, no? Perquè diferents arts, diferents disciplines, totes han comptat amb aquest punt que té la novel·la negra o criminal. Potser la novel·la negra és l'embrió, però tampoc diria que fos l'inici, ja que, bé, a partir d'aquí hem anat veient moltes altres expressions culturals que el mantenen.
I tant, i tant. Divendres és el tret de sortida, tenim el quart premi de Vilassar de Noir. En què consisteix aquest premi, Irene?
Doncs és un premi de novel·la negra. Demanem doncs, a tothom que vulgui participar un manuscrit inèdit, i llavors hi ha un jurat professional format per escriptors que decideixen de tots els manuscrits que reben quin consideren que és el millor. I el premi és una dotació econòmica, però també llavors hi ha la publicació de la novel·la a l'editorial Llibres del Delicte.
Molt bé, de fet crec que es presenteu la novel·la guanyadora de l'any passat, que ja ha estat editada i publicada també.
Exacte, sí. Per una banda hi ha l'entrega de la nova edició, sí. que sabrem qui haurà guanyat aquest divendres, i just després hi ha una taula rodona en què Jaume Cabot xerra amb Aniol Florença, que és el guanyador de l'edició anterior, el llibre l'acabem de publicar aquest mes.
Molt bé. L'objectiu del Vilassar de Noir, que, per cert, enhorabona per aquest títol del festival, perquè em torna molt boig.
Aquest
joc semàntic és boníssim, Vilassar de Noir, que ha estat sempre aquest objectiu d'aquest festival, el de contribuir a la visibilitat de la literatura i el cinema negre nacional i generar també debat al voltant de temes recurrents del gènere. És un tema que tingui bona tirada a Catalunya, perquè segurament a nivell internacional tots podem tenir referents al cap, no? Però aquí a casa nostra hi ha una bona cultura de la literatura, del cinema negre, també?
Jo crec que hi ha una molt bona cultura del gènere negre en general. Uh-huh. Potser en el cinema ens costa una mica més perquè tots sabem els problemes econòmics que envolten el món cinematogràfic en català i català. Però, a veure, el gènere negre sempre ha tingut alts i baixos. L'únic és que és un dels gèneres que poc o molt sempre ha acabat revivint. I jo, més a més, afegiria que gràcies a una empenta com, per exemple, el True Crime, que s'ha posat tant de moda últimament, doncs trobem moltes novel·les negres, molt cinema negre, molts altres expressions culturals vinculades a això. Vull pensar que estem vivint un mal moment. Tot i així, encara potser ens costa una mica reivindicar el gènere negre català. Falta que ens ho creguem una mica més, potser.
De fet, mira, tu ens esmentaves aquest fenomen del true crime, que ha arribat mitjançant moltes sèries, també podcast, i de fet el dissabte a 8:15 teniu l'Anna Ponsí, que és directora de continguts de Crims, la famosíssima sèrie de Carles Porta, i també a una Tura, que és documentalista d'aquesta sèrie, i proposen una taula rodona que jo crec que tindrà moltíssima tirada, no sé on la fareu, però jo crec que plenareu, perquè és com es fa un capítol de Crims, que moderarà també la periodista Jessica del Moral. És una de les cites doncs, més atractives, jo crec, del festival. Bueno, tot ho és, realment.
Sí, clar. És a dir, el tema podcast de True Crime, jo crec que és una gran empenta pel gènere negre i està molt de moda, a més. Llavors, nosaltres volíem també donar encara més visibilitat a Crims perquè creiem que és un dels grans pioners en podcast de True Crime a Catalunya. I a part també, doncs, el gènere del podcast jo crec que ha vingut per quedar-se i també volíem donar-li aquesta visibilitat a través d'un altre acte que tindrem el mateix dia abans d'aquest que comentaves de Crim, que és un podcast en directe. Es gravarà un capítol d'un podcast en directe, ho farà amb l'Enric, que és un programa de True Crime, juntament amb Jacint Casademont, que també és un altre conductor d'un programa diferent, i en aquest cas es parlarà del cas de Kennedy. de l'assassinat de Kennedy.
Sí, sí, bueno, evidentment, teories de la conspiració, eh? A les 4 de la tarda dissabte, mm-hmm. aquest podcast en directe que es gravarà també al Vilassar de Noir. Hi ha autors que asseguren, Irene, que respecte al gènere negre, que els crims es cometen únicament per poder i per diners. Per tant, jo crec que el crim és un element gairebé inherent a la història de la humanitat, perquè al final és el cor de l'home va darrere d'això moltes vegades, no? El poder i els diners. És un gènere que surt directament de la humanitat, de la sociologia.
Sí, sí, talment com dius. De fet, el gènere negre, evidentment que hi ha aquest punt de morbositat que comentàvem, però el que pretén realment és posar un mirall davant de la societat i dir, mireu, això és el que teniu, ara espavileu-vos, què voleu fer? Perquè no deixa de ser una novel·la amb moltíssima crítica i moltíssima denúncia social a darrere.
Ja ho crec.
Llavors, el que fa és això, a través d'un crim i d'una trama de misteri, de suspens, de thriller, del subgènere que tu vulguis, és plantar davant dels nostres nassos a dir, això passa. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, tu decideixes.
Jo t'he de dir que a mi el terror no m'agrada, ni de cap tipus, no m'agrada el terror, però la novel·la negra, el cinema negre, això permite un encant increïble i tinc moltíssimes pel·lícules favorites i fetitxe que van per aquí. Aprofitant que el gènere negre compta amb una rica activitat al país, tal com ens estàs explicant, doncs el festival compta cada any amb aportacions d'autors doncs, molt importants del panorama actual. Ens podries destacar algun autor per qui tingui ganes de buscar les seves obres, Irene?
Ostres, n'hi ha molts en el programa i, de fet, nosaltres també el que busquem és la varietat. És a dir, tenim, per exemple, autors com la Maria Sardans, sí. que ella ha creat una sèrie, de moment portem publicades dues novel·les, però n'hi haurà més, que no deixa de ser un thriller d'acció protagonitzat per una dona, que potser és una cosa més innovadora, no? És un James Bond a la catalana i en femení.
Molt bé. Això és fetent, èxit segur, eh? Home, clar, tal com ho has dit.
Sí, sí, no. Les novel·les de la Maria són suspens i adrenalítiques i tenen aquest punt de misteri de voler llegir un altre capítol perquè et deixa penjat i dius que ara no puc anar a dormir així.
Clar. Aquesta és la màgia d'aquest tipus de gènere. Sempre cada capítol et convida a llegir el següent i de vegades és perillós, perquè igual pots fer una nit sencera llegint una novel·la, i tant que sí.
Clar, clar, sempre diem de les sèries i això de les maratons de les sèries i tal, però sí. La literatura això també passa.
Bueno, la literatura estava abans que les sèries, o sigui que un respecte
sí,
a la literatura. Escolta, ja per acabar, us recordo, recordeu que el 30 de setembre, d'aquí dos dies, al 2 d'octubre, a Vilassar de Mar, es farà aquest festival Vilassar de Noir, que tracta de literatura i cinema negre. Arriba enguany a la setena edició. Irene Solaní, que és una de les seves organitzadores i ens ha ajudat a donar-li difusió, a descobrir-lo. Jo crec que val molt la pena. Si podeu anar-hi, perquè a més totes les activitats que heu programat, cadascuna que he llegit, podeu tenir en compte de Twitter, tenen pàgina web, podeu trobar tots els programes molt fàcilment. Són activitats que tenen molt bona pinta. Si teniu aquesta inquietud, que ara està tan de moda, i voleu aprofundir, doncs Vilassar de Noir aquest cap de setmana és una opció fantàstica. Irene, mil gràcies i enhorabona també per la iniciativa, perquè realment mola molt.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, que vagi molt bé. Nosaltres que tornem a respirar durant uns minuts breus de publicitat i Rosario Santamaría ens parla d'economia.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Calcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Amb flema, un gentleman de cap a peus, el cinquè Beatle, podríem dir, el nostre Big Bang particular, Sir Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Good evening.
Camins.
Ràdio Estel.
Sí, sí, publico un article sobre Carles III, el de Gran Bretanya.
No? Home, sí, clar.
Expliquem històries.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Minuts clavats i arribarem a les 9 de la vesprada. Parlem d'economia amb valors, un espai produït, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I avui és dimarts i, per tant, tenim amb nosaltres Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
A veure, Rosario, un moment. Paramos màquines.
Ostres, quins nervis, tu. Espera, silenci incòmode.
No, incòmode. Incòmode. És per remarcar la solemnitat del moment.
Ah.
Detecto una certa gelosia pels separadors que ens regala Salvador,
sí,
Aragonès.
Són molt monos, jo també ho
t'agraden. Sí. I, per tant, tu també vols un separador.
Sí, però em veig amb carinyo, que jo el Salvador ja
tot,
saps que...
Tot amb carinyo.
Molt, per mi, una meravellosa persona.
O sigui, bueno,
que... Però, clar, he tingut enveja perquè he escoltat la falqueta que està tan mona al separador i dic, que mono, jo també ho vull...
I tenim diverses, sí? Perquè és que Salvador és
Mel de Romer. Teniu diverses del Salvador, sí, però meves no en teniu
tenim
cap.
Tenim una carpeta general i una només que diu Salvatore.
Ostres.
I allà estan tots els separados, totes separados. Però dic jo que el proper dia, dimarts que ve...
Vale.
I que no soni demà ja i que no li anem donant volar,
vale,
tota la setmana.
Vale.
Tira
estaré
la sintonia,
pendent.
Tira la sintonia. Ara. Tira la sintonia. Bueno, a veure. Rosario, feta aquesta incursió en l'estil radiofònic, que Pol Marçà ens va dir ahir que els separadors és l'invent més vell del món, quines notícies ens portes d'economia? Són bones o què?
Pues mira, ni bones ni dolentes, la veritat, perquè l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, la OCDE, ha millorat 3 dècimes fins al 4,4% la previsió de creixement per a Espanya aquest any. Però els auguris per a la inflació no són favorables. Jo, això dels auguris, sempre m'imagino allò,
auguris,
quan tiraven, no? Quan deixaven volar el colom,
no? Jo m'imagino una bruixa,
sí,
escupint en un plat,
sí,
fent un fang
allà.
Jo
el colom, a veure per on va.
I mirant així, dient, doncs els auguris seran dolents.
Bueno, pues en aquest cas són de la OCDE. Sí,
vale.
Sí. Estima que el nostre país tancarà l'any amb un augment de preus del 9,1%, un punt més que en la previsió del juny passat. No, està fatal el tema, dels preus.
Escolta, que, en fi, no vull comentar... que ho estic dient cada 2x3, no vull fer-me pesat, tot i que fer un programa de ràdio d'una hora és difícil no fer-te pesat. A més, es mostra molt pessimista en el pronòstic per al 2023 i és que la seva previsió per al proper any, Rosario, és que la inflació escalarà fins al 5%, dues dècimes més,
sí,
i hi haurà una greu caiguda econòmica al nostre país, déu-n'hi-do.
Sí.
També una de cal i una altra de sorra, la notícia que ens arriba dels fabricants d'hemoderivats Grifols. Què ha passat,
sí,
aquí?
Sí, ahir la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha anunciat que l'obtenció de plasma a partir del que elabora els seus productes s'ha,
sí,
recuperat des dels mínims aconseguits durant la pandèmia i des del maig passat. Ja supera el volum mitjà mensual del 2019. Així,
bueno,
doncs, anem bé.
Bueno.
I també han augmentat les vendes, de manera que la companyia preveu que els ingressos a la segona meitat d'any creixin a doble dígit. Això del doble dígit m'agrada molt,
Doble dígit.
En comparació del segon semestre del 2021.
Segons les avaluacions de Moody's and Fitch, Grifols millorarà gradualment els seus resultats durant els anys 2023 i 2024. Avui va molt d'auguris, el tema, eh?
Sí, sí.
Està
molt
augurant,
de colom, a veure cap on va.
L'economia sempre s'ha de ser prudent, però bueno, més val que els auguris siguin positius que no negatius.
Sí, en aquest cas són positius.
Per,
sí,
una banda, perquè avancen... Bueno, els resultats aquests depenen de que, per una banda, avancen els seus projectes d'innovació i, per altra, perquè esperen l'aprovació de dues noves proteïnes.
Sí,
què és això? Què és això?
Sí.
Dues noves proteïnes.
Aquestes dues agències de qualificació de crèdit, que són Moody's i Fitch, que aquest nom també m'encanta, constaten que s'ha implementat la reorganització de la companyia i dels seus processos operatius claus per donar més agilitat i focalització a les unitats de negoci. I les dues proteïnes, si vols, tu ho busco per al proper programa.
Google.
El que sí que esperem és que Grifols torni a tenir bons resultats a partir d'ara.
Déu-n'hi-do. Bueno, l'empresa que sí que té bons resultats i bons pronòstics per al 2023 és Cunovesa. El passat 2021 la companyia va facturar 14 milions d'euros amb un marge de dit, què és això?
EDITBA, el benefici brut. M'agrada molt també això de l'EDITBA.
Ah, el benefici. És que tu saps signar sigles.
Has de fer amb, quan vingui un d'aquests del CES, no? Que són
sí.
tan...
L'Ivan.
Li dius, escolta, avui farem un vocabulari bàsic d'economia,
sí.
l'EDITBA, no? Aquestes però coses, que són els Moody's i Fitch, que són unes agències de qualificació de crèdit.
Li demanaré preparat, que ell s'ho prepararà
sí.
molt de gust.
Sí, l'Ivan t'ho pot fer superbé.
Doncs tenim el benefici brut, que passaria en aquest cas, parlant de Cunovesa, recordem, del 3 al 4%.
Sí, amb un centenar de persones en plantilla, la companyia preveu consolidar el 2023 la xifra obtinguda aquest any. A més, espera tenir un paper clau en la reconversió de la indústria càrnia, on té llarga experiència en la construcció de plantes per al sacrifici d'animals, la producció i la transformació de la carn. I és que recordem que Cunovesa va ser fundada l'any 2008 i, per tant, tenen experiència i podran aprofitar l'oportunitat que ofereixen ara mateix les plantes de substituts vegetals i també en altres sectors com ara el farmacèutic.
A més, la companyia preveu... És que tothom està preveient moltes
sí,
coses.
Sí, avui,
preveu
mira.
Expandir la seva, sí, no sé, la seva activitat a l'Àfrica i a d'altres països europeus i una altra empresa del sector alimentari que ha obtingut bons resultats. Bueno, ens portes avui molts
sí,
bons resultats.
Sí, al final
és,
sí.
Ui, aquest m'agrada. Casa Mas,
sí.
que elabora plats frescos. A mi m'agraden els canelons.
Sí, són molt bons.
Canelons i de, pràcticament tot, ho fan tot amb
molt
una
bo.
Qualitat.
I la marca, tenen una bona marca més.
Casa Mas, Casa
sí.
Mas. Sí, sí,
doncs
sí.
mira, aquesta tardor Casa Mas traslladarà la seva producció a una nova planta de Sallent, al Bages, multiplicant per 5 la superfície de les seves actuals instal·lacions de Castellterçol, al Moianès, amb una nova fàbrica a la qual han invertit 33 milions d'euros. I en aquesta fàbrica introduiran noves línies de producció, estarem atents a veure què fan,
bueno,
i també les
sushi.
Últimes tecnologies per garantir... No, perquè jo crec que és com molt tradicional, no? No és
sí,
menjar d'aquí.
És menjar casolà.
Sí, la setmana que ve em porto deures, a veure si Casa Mas només fa menjar casolà i l'altra pregunta
de
Grifols proteïnes. Amb les proteïnes.
Sí, clar.
I és que l'objectiu és disparar la producció però mantenir-se fidel als plats de cuina tradicional.
Ara,
veus,
ara,
veus?
Ara.
Amb els quals ha triomfat els lineals dels supermercats com els del Bon Preu o, com no... Mercadona. Jo ho faig millor,
a Mercadona,
Jo ho faig millor.
Hi ha coses de Casa Mas, sí, sí.
Sí, això sí. Tu que vas al Bon Preu o què? A comprar ja els canelons o què?
Jo, és que hi ha a tot arreu, realment.
Sí, hi ha més
és
llocs.
És que trobes a tot sí. arreu. A mi m'agrada Casa Mas, per què no? Les croquetes.
Les, home.
Ets partidària de les croquetes?
Doncs mira, ens acabem d'aconseguir una màquina que fa que les fregeixa amb dos, just, amb dos culleretes supera d'oli
sí,
i te les fa... I no has d'atacar tota la cuina. Una pijadeta, ja et faré la foto i te la
passo. O sigui, aconseguir, què vols dir, aconseguir?
Bueno, que el meu marit fa enquestes i amb les enquestes aconsegueix punts. I amb els punts, sí, 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 molt graciós. Unes enquestes que són un rotllo, jo no sé com té paciència. I fa enquestes...
Una salutació per
el sí, pel meu marit. Sí, 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 ha aconseguit tot just una màquina que per freir...
Per fer croquetes.
Per fregir,
croquetes.
Perdó. Les croquetes, de veritat. Les vam estrenar diumenge.
Vale, i ja la darrera pregunta. És que, clar, les croquetes... les teves favorites?
Bueno, las van comprar del Bonaria.
Vale, pero les teves favorites quines són?
Ah, de pernil.
Pernil ibèric?
Serra,
ibèric?
Sí. Bueno, el serrà, és igual, pernil.
És igual, que tinguin
sabor. Però el pollastre també m'agrada, el foie, totes les croquetes.
Molt bé. Bueno, deixem el tema de les croquetes. Tot i que Ferran estava a punt de fer una aportació segurament màgica, com totes les que fa
diu
ell.
Diu que no, que no, que no
té
res a fer amb
vosaltres.
Diu que
ara es fa l'interessant.
No,
no tampoc era tan interessant. Bueno, després m'ho dius. Tot això, animada per l'impuls, parlant d'aquesta pujada de Casa Mas, per l'impuls dels resultats dels últims exercicis, i és que l'any més dur de la pandèmia i l'empresa fundada per Sebastià Mas, d'aquí el nom Casa Mas Puig, va créixer un 26%.
Sí, l'exercici de 2021 es va tancar amb una facturació de 46 milions d'euros, un 24% més que els 37 milions del 2020, i que ja va ser un 26% superior als 29,25 milions del 2019, així que té punts potencial de creixement. Tu.
I després de parlar d'empreses
d'alimentació... I si compres moltes croquetes, tu, doncs encara,
pues encara més. I Pol Marçà. Pol Marçà,
Pol Marçà també compra
Pol Marçà, de Casa
Mas.
El nostre amic Pol Marçà, que cada vegada està més present en aquest programa, no sé jo per què, li agraden molt les croquetes d'espinacs. Ell diu
ah,
que
també són bones, però són més osseta, no?
Ha passat que amb l'edat són més de...
Les d'espinacs, no?
Espinacs. I després de parlar de Pol Massai d'empreses d'alimentació, que més o menys és el mateix, finalitzem recordant que el dijous 29 de setembre és el dia del malbaratament alimentari, una data que ens recorda que en un moment en què la inflació minva cada cop més la butxaca dels consumidors, els espanyols llancem a les escombraries una mitjana, atenció, de 250 euros a l'any en menjar que comprem però no consumim.
Sí, segons...
Impactant, eh?
Sí, segons les dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el 2021 cada espanyol va desaprofitar 28 quilos de menjar. Més d'un 4% dels productes que havia comprat, sobretot fruites i verdures, i en segon lloc, pa i bruixeria. Però hem de recordar que cada vegada que llancem un producte a les escombraries, llancem també recursos naturals, com l'aigua, que bona falta ens fa,
sí,
l'esforç de l'agricultor, del ramader, dels que comercialitzen, i el transport, i el transporten, i l'energia, i tot. Això
i tot
és un desastre.
Es fa mal, es malbarata tot.
Sí.
Doncs ens quedem parlant del dia del malbarament alimentari amb la nostra convidada d'avui, d'aquí res, uns segons, després de la falca del nostre patrocinador, La Caixa.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Tenim falca nova a l'oficina.
Sí, estem els dos molt. Sí, sí.
Ens agrada molt perquè és èpica, com aquesta secció sempre ho és. Vinga, va, per profunditzar en aquesta problemàtica que ens preocupa tant, el malbarament alimentari, avui parlarem d'una empresa multinacional que dona impuls a d'altres organitzacions perquè també siguin sostenibles. Estem parlant d'Antesis la Bola.
Sí, l'empresa Bicorp, Antesis la Bola, és una consultora de sostenibilitat que ofereix solucions tant a empreses del sector privat com a institucions del sector públic per tal de dissenyar solucions intel·ligents que integrin el rendiment econòmic i la sostenibilitat.
Sí.
Les ajuden a fer realitat en sectors tan diferents com l'educació, les ciutats, la comunicació i, per descomptat, l'alimentació.
Alba Canovas és Project Manager d'Economia Circular a Antesis La Bola i ja ens acompanya Ja ens acompanya per parlar-nos una mica de la seva empresa, de la seva tasca i de tota aquesta problemàtica. Alba, bona vesprada.
Hola, bona nit.
Gràcies per estar amb nosaltres. Parlem molt d'economia circular, es parla molt, es
sí,
comenta molt, però en què consisteix exactament aquest terme de l'economia circular, Alba?
Sí, doncs bé, per explicar-ho fàcilment, l'economia, tal i com l'entenem a dia d'avui, s'ha dissenyat per ser un model lineal. I per què diem lineal, no? Pensem en una línia on en un extrem estem extraient recursos naturals. Al mig de la línia, diguéssim, que és on estem utilitzant tots aquests recursos per transformar-los, uh-huh, transportar-los, emprar-los en béns i serveis que utilitzem en la societat, i en l'altre extrem de la línia és on aboquem tots els recursos un cop esdevenen residus.
Vale.
Llavors, el problema parteix en adonar-nos de que quan es va dissenyar aquest model econòmic no es va tenir en compte que aquests recursos eren finits i que la Terra no podia absorbir tants residus tan ràpidament i, per tant, no és sostenible, no?, amb els límits planetaris.
Sí.
Llavors, d'aquí és on surt aquest concepte de l'economia circular, on els residus es puguin convertir en recursos i puguem, doncs, tancar aquesta línia en forma de cercle.
Uh-huh. És a dir, que no és una línia que té un punt inicial i un punt final i un punt intermig, sinó que és un cercle que es va retroalimentant. És aquest el concepte, no?
Exacte. Uh-huh. Es tracta una mica d'imitar els cicles de la naturalesa, que
sí,
són tancats i no oberts.
Uh-huh.
El que passa és que això, a escala econòmica, doncs es tracta d'una transformació sistèmica profunda que, bé, tardarem encara un temps en poder tancar completament el cercle.
Perquè, ràpidament, era d'això, Rosario, preguntar, però com tenim aquest concepte d'estès en la nostra societat, en les nostres empreses? Tu ens deies que encara queda molt per implantar, però com definiries el moment actual de l'economia circular?
Està molt en auge i és realment s'ha vist que cal actuar-hi amb urgència i molta gent s'està despertant i està venint tant a nosaltres a tocar-nos les portes com també a d'altres, no? És a dir, tothom ara sent la necessitat de que cal actuar i realment és una cosa que cada cop ens sentirem més a parlar.
Bueno, no és una mala resposta, no és, està bé, és positiva.
I, Alba, en el cas del malbaratament alimentari, quines serien les principals accions que haurien de posar en marxa les companyies que són del sector, no? Estic pensant indústria d'alimentació, supermercats, restaurants, no sé si podem posar-les a les tres en el mateix sac o no, no? Però per evitar aquest malbaratament alimentari. principals accions, perquè m'imagino que deu haver-hi la Bíblia.
N'hi ha moltíssimes que es poden emprendre depenent del tipus de negoci, no? Clar. Però en general, en grans trets, la primera és fer un bon diagnòstic de la quantitat d'aliment que es malbarata i també analitzar-ne la causa. Així es poden saber els motius i com realment evitar-ho. I a partir d'aquí traçar un pla d'acció, que seria el segon punt, no? Però evitar hauria de ser el primer pas dins del que veiem en la jerarquia de residus. Uh-huh. Ja després, un cop s'ha generat un residu i no es pot evitar, hem de mirar què és el més prioritari, no? Si ho podem destinar per a alimentació humana, si encara està en condicions i és apte, o en segon lloc per a alimentació animal, per exemple, i ja després vindrien doncs, els tractaments de residus, que alguns poden ser més profitosos i obtenir-se'n algun benefici, o d'altres menys desitjables, com a l'abocador.
Mm-hmm. Clar, és que aquest concepte m'estàs ajudant a entendre'l molt millor, perquè en el meu cap limitat sempre, jo penso en economia circular i pensant en malbaratament alimentari, gràcies Rosario, penso en que es pugui reciclar en un nou aliment. No, es pot reciclar en moltes coses, en energia, en pinso, en el que sigui, en aquest cas.
Sí, i també en subproductes alimentaris, i tant que sí.
Clar, perquè en el cas, per exemple, de particulars, tu estàs pensant en els particulars, no? Com poden reprofitar el menjar, no? Que aquesta seria una altra pregunta interessant que et podem fer, no? O no? De com podem nosaltres ser més conscients d'aquesta economia circular a nivell particular, a nostra casa, no? Com deies tu, reprofitant el menjar.
Sí, aquesta és una altra història. Jo crec que vosaltres penseu més una mica en l'empresa, no, Alba? Mm.
Exacte. I estic dient línies generals, després cal veure, no? En quin punt de la cadena alimentària ens trobem, com més amunt de la cadena alimentària ho aconseguim evitar, millor, perquè justament on es malbarata més i també perquè un cop arriba el consumidor doncs ja s'ha perdut molta part en el camí, no?
Clar. Mira, parlem una mica també de la vostra tasca concreta, perquè quins són els passos des que una empresa contracta els vostres serveis d'Entesis, La Bola, per ser més sostenible fins que aconsegueix zero? I com ho certifiqueu, Alba?
Doncs dins del que d'on treballo jo, que és la solució d'economia circular, i ja no només parlo amb temes de malbaratament alimentari, sinó en qualsevol sector empresarial, primer és entendre la magnitud del problema en una primera etapa que anomenem conèixer, no? És com mesurar i quantificar que són els factors crucials aquí. És com anar al metge i fer-te unes analítiques per saber què et passa. Llavors, primer hem de conèixer això, l'arrel del problema, una mica com el mateix que us deia, no, del diagnòstic del malbaratament. Llavors ja podem passar a descriure quines serien les solucions que es podien arribar a plantejar. I per últim, doncs, on aplicaríem el tractament mèdic seria ja on les podem acompanyar les empreses a guiar-les en tot el procés d'implementació d'accions. Quin tipus d'accions? Doncs des de enfocar una millora interna de processos, a fer un ecodisseny de productes on es busca, per exemple, desmaterialitzar, és a dir, disminuir l'ús de recursos, o bé dissenyar productes que estiguin aptes per la seva reutilització o inclús la reparabilitat, que és una cosa que també es busca.
Què és la reparabilitat, Alba? Què és?
Dissenyar per la reparabilitat significa que aquell producte que tu estàs dissenyant en el seu fi de vida, un cop ha acabat la seva vida útil, sigui fàcilment reparable i tu li puguis donar instruccions al consumidor sobre a on pot anar a reparar aquest objecte o inclús com ho pot fer ell mateix a casa. Bueno, és facilitar una mica aquest procés, no? Per combatre l'obsolescència programada.
Això és molt revolucionari, perquè tota la vida, el mite de tota la vida és que els, per exemple, un electrodomèstic té una vida limitada, no?
Sí.
I que has de cada X anys,
10 anys, no?
Has de canviar, no sé què, no sé quantos. Doncs si vens amb aquesta idea de que probablement li pots donar una segona vida, una segona utilitat, doncs això és una idea molt interessant. Rosario.
Sí, a mi ja per acabar, ens podries donar una pinzellada de com podem conscienciar els nostres fills del tema del malbaratament alimentari?
Jo crec que sobretot conscienciar-los sobre l'origen dels aliments, és a dir, no només de fer receptes d'aprofitament i això que potser és el que sabem més, sinó ensenyar-los a d'on provenen els aliments, apropar-los al camp i saber de qui comprem i on comprem, no? Perquè entenguin que no, que els productes alimentaris no estan creats a les lleixes del supermercat, sinó que hi ha un gran treball al darrere. I també promovent aquest consum de proximitat, estem reduint el malbaratament. perquè ens saltem, diguéssim, totes les baules que hi ha al mig i que és on es perd també gran quantitat.
I el transport és més econòmic, sí, perquè està més a prop.
L'Alba Casanovas és Project Manager d'Economia Circular a Entesis La Bola. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per aquestes explicacions tan didàctiques, sí, i per la tasca que feu. Enhorabona, que és molt important.
Moltes gràcies per acompanyar-nos i tant.
Gràcies a vosaltres, Rafa, Rosario.
Alba, que vagi molt bé. Vinga, Rosario, gràcies també a tu.
Fins la propera setmana.
Ara acomiadem, però fins la propera setmana.
Ah, m'encanquedo fins les 9. Molt bé, fa molta il·lusió.
Recollim.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Malbaratament. Ho he dit bé, Rosario, ara.
Sí, molt bé, un 10. Espera, que te'l poso aquí. 10.
Sí, fes-me un... Fes-me
10.
Darrerament, tothom que passa per aquest estudi em fa lliçons. Tu, sí? Jo no sé què està passant. La gent està molt desatada.
Molt de formació, molt l'escolarització...
Però ho porto bé, ho porto bé. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins. Ell és cultura popular catalana, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí i Balcells a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les seves, i les nostres, i les vostres xarxes socials. I la clau de tot plegat... Paula Moreno. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Paula Moreno. Ara de seguida més informació en el butlletí de les 9. Salutacions per qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Dimecres, mica en mica, mica en mica, però anem bé. Conquerirem la setmana, no, Rosario?
La setmana ha estat més curta que hem pogut celebrar dilluns.
Aquí no, aquí festiu. Hem currat com a rates el dilluns i hem estat aquí pringats.
És que sou molt treballadors,
però
vosaltres,
però alegria,
quin exemple, quin
molt,
exemple
molt
tan bo que doneu.
Si t'aixeques molt d'hora, com a...
Bueno, jo he treballat dilluns també, si estava preparant el guió i l'entrevista.
I què estàs,
però jo no, potser no tant com tu, és veritat.
Bueno, dicho esto, pels del directe, acabeu de passar una bona nit i... Que descanseu. Nosaltres, que ho deixem aquí, però tornarem demà, per tant, que farem, Rosario?
Farem Camins, senyor Rafa.
No malbaratarem.
No, això és dijous, però tot l'any.
Vinga,
vigileu.
Bona nit, cuideu-vos.
Porteu-vos bé.
Vinga, adéu.